Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. L'aplicació de l'article 155 per suspendre l'autonomia de Catalunya ha planat aquesta setmana sobre l'actualitat política de la comarca. El passat dilluns, el ple del Consell Comarcal ja va aprovar una moció en contra de la supressió de l'autonomia i una altra que exigia la llibertat per als líders de les entitats independentistes, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. També diversos ajuntaments han aprovat aquestes mocions. A Falset, per exemple, es va aprovar per unanimitat. L'amenaça del 155 plana per sobre de molts sectors i àmbits de la societat. Una possible intervenció del Departament d'Ensenyament va fer que la comunitat educativa posés el crit al cel i van organitzar concentracions de rebuig el passat dimecres a totes les capitals de comarca. Així mateix, el neguit de la societat per saber què passarà si el govern espanyol aplica l'article va fer que l'ANC organitzés un acte a Marçà per respondre als dubtes i inquietuds que pugui tenir la gent. En l'informatiu d'avui, a més, tornarem a parlar de la polèmica de l'aigua del riu Siurana. El Consell Comarcal ha mantingut els darrers mesos diverses reunions per tal de trobar una solució a la manca de recursos hídrics de la comarca i fins i tot ha encarregat un estudi jurídic sobre la qüestió. La plataforma en defensa del riu Siurana, per la seva banda, va anunciar fa uns dies que ha presentat una queixa al síndic de Greuges. Per una altra banda, també explicarem que el programa estratègic de competitivitat territorial de la comarca del Priorat es beneficiarà dels fons FEDER de la Unió Europea. La inversió total és gairebé €1,5 milions, dels quals el 50% aniria a càrrec dels fons europeus. Finalment, repassarem els resultats esportius dels equips prioratins i Enric Massip ens explicarà si ja falta poc perquè arribi el fred. Com us dèiem en la portada, el ple del Consell Comarcal del Priorat va aprovar el passat dilluns la moció contra la suspensió de l'autonomia que preveu l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del govern espanyol. Així mateix, en la mateixa sessió també es va aprovar la moció que exigeix la llibertat dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, acusats d'un delicte de sedició. Segons el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, l'empresonament de Sánchez i Cuixart és injust i n'exigeix el seu alliberament immediat. Així mateix, també va mostrar la seva oposició a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.
Bé, doncs, bueno, hem aprovat, hem presentat tant al Consell d'Alcaldes com al ple del Consell dos mocions. Una és referent, doncs, a demanar la llibertat del Jordi Sánchez i del Jordi Cuixart, no, perquè, bueno, realment estan presos d'una forma injusta i demanem la seva alliberament el més ràpidament possible. I l'altra és el total també desacord amb l'aplicació d'aquest 155, que és una manera de fondre aquí l'autonomia d'una manera, bueno, totalment dictatorial.
Per la seva banda, el conseller comarcal de la CUP, Damià Fàbrega, es va mostrar satisfet amb el compromís que demostra el Consell Comarcal vers el procés d'independència, tot i que alhora recordava que en aquests moments extraordinaris tot això ho haurem de defensar al carrer.
Bé, doncs, un cop més aquest Consell demostra també aquest compromís amb tot el procés que estem vivint al Principat, i hem aprovat dues mocions que creiem que són conseqüents amb tot el que hem anat fent durant aquesta legislatura. Per part nostra, doncs, estem contents de que realment la resta de grups segueixin aquesta línia, i bé, doncs, també que hi hagi constància de que, a pesar de que estiguem celebrant un ple ordinari, doncs, estem en un moment extraordinari i que realment, doncs, haurem també de sortir d'aquestes mocions i passar a la pantalla següent, que segurament serà defensar tot això que estem dient als nostres carrers i places.
Les dues mocions també van ser aprovades per diversos ajuntaments, com és el cas de Falset, Els Guiamets o Porrera. El ple de la capital del Priorat ho va fer el passat dimecres per unanimitat. Tots els grups presents al consistori hi van votar a favor.
Bé, nosaltres vam tenir un debat a nivell de companyes del PSC, en el qual ràpidament ens vam posar d'acord, en la proposició que es presentava del Consell Comarcal, no? Que ens va passar pel Consell Comarcal sobre el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez, clarament vam votar a favor a la moció. De fet, a l'inici del ple vaig demanar una votació punt per punt a les dues mocions, val? I en aquest sentit dels Jordis, doncs la veritat és que hi vam votar a favor perquè així ho creiem. Per altra banda, la moció que va presentar l'AMI, val? Amb els quatre punts que composaven la moció, l'únic punt que vam votar en contra va ser amb el punt número 1, que parlava sobre el tema de la independència, val? Aquí vam votar en contra, nosaltres no així ho creiem, però respecte al punt 2 i al punt 3, doncs a l'aplicació del 155, i sobretot amb el tema de la violència, doncs jo ja em vaig manifestar, m'he anat manifestant aquests darrers dies als carrers, en el qual la meva postura, doncs bé, és una mica, potser, és més flexible i faig el que sento amb el cor, jo ho vaig estar dient en el plenari, i rebutjo frontalment el 155. Jo i la meva companya, el PSC de Falset, el rebutjo frontalment, i també doncs, doncs rebutgem el tema de la violència i dels càrregues policials, no?
La moció contra l'aplicació de l'article 155 mostra tot el seu suport al govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya per tal de fer efectiu el mandat popular de l'1 d'octubre en els termes que estableixen la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica. Així mateix, també condemna la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de mesures repressives per part de l'Estat espanyol, al qual insta, igual que els partits que li donen suport, a suspendre l'aplicació de l'article 155. També la societat civil de la comarca s'ha manifestat en contra de l'aplicació del 155. El passat dimecres, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa va organitzar concentracions a totes les capitals de comarca en defensa de l'escola pública catalana. A Falset, un centenar de persones, molts d'ells professors i mestres dels centres educatius de la comarca, es van concentrar davant de l'Ajuntament per tal de rebutjar la possibilitat d'una intervenció del sistema educatiu català a través de l'aplicació de l'article 155. En l'acte es va llegir el manifest "No ens toqueu l'educació", que denuncia els atacs que ha rebut tant el sistema com el propi professorat. El text condemna les declaracions d'alguns polítics, ja que són una falta de respecte per tots ells i les docents de Catalunya, atacant la seva professionalitat com a eina política per centralitzar les polítiques educatives. Joan Lluís Barceló va ser l'encarregat de llegir el manifest.
Condemnem aquestes declaracions que ens semblen una falta de respecte per tots ells i les docents de Catalunya, atacant la seva professionalitat com a eina política per centralitzar les competències educatives. En primer lloc, la política forma part de les ciències socials que s'han d'estudiar a l'escola, sempre des d'un esperit crític, perquè cada estudiant tingui criteri propi per decidir què és el millor per a ell i el seu país. A més d'aprendre valors i a desenvolupar-los en una societat, forma part de l'educació.
Així mateix, el comunicat critica que els mateixos que acusen el professorat d'adoctrinament són els que volen escoles amb segregació de sexes, els que han fet que la religió catòlica sigui avaluable a l'escola, els que volen espanyolitzar a los niños catalanes i els que volen introduir la lleialtat constitucional a l'educació. Finalment, la comunitat educativa defensa que no és només un atac contra els docents, sinó que també és un atac contra l'educació pública. Segons el manifest, una educació pública que ha sigut i és el garant del clima de respecte social que vivim al nostre país. El mateix dimecres, l'ANC del Priorat també va convocar un acte informatiu sota el títol 155, i ara què? La convocatòria va omplir la sala polivalent de Marçà de prioratins i prioratines per escoltar la diputada al Parlament per Junts pel Sí, Montserrat Vilella. Vilella va avançar des de bon principi que no podria dir si aquesta setmana s'acabaria declarant la independència, ja que tot canvia molt ràpidament i reconeixia que no sabia moltes de les informacions.
Jo no vinc a dir-vos exactament què passarà avui, demà i demà passat, perquè no us ho puc dir. Entre altres coses, perquè la majoria de coses no les sé ni jo. Aquests dies tots hem après moltes coses. Hem après que les coses les ha de fer qui li toca fer-les i que no tots ho podem saber tot. I això és important. Fa neguitejar molt i la veritat és que ara el país el tenim inquiet. Però també és veritat que, clar, si no tinguéssim l'estat com tenim en contra, podríem explicar més coses.
Vilella va argumentar que ningú es pensava que l'1 d'octubre podríem acabar votant, malgrat la violència dels cossos de seguretat de l'Estat, i va manifestar la seva confiança en el govern en aquests moments tan excepcionals. A més, va garantir que els diputats farien cas als resultats de l'1 d'octubre.
No tingueu cap dubte, els diputats farem cas del que va dir el poble de Catalunya. 2.300.000 persones són moltes persones. Moltes persones que, a pesar de totes aquestes dificultats, van dir el que volien.
Les institucions prioratines continuen en la seva defensa de l'aigua del riu Siurana. En el ple del Consell Comarcal del passat dilluns, el president de l'ENS, Jordi Sabater, va explicar que arran de la moció sobre els recursos hídrics de la comarca, aprovada per unanimitat tant pel Consell d'Alcaldes com pel ple del Consell Comarcal, s'han desenvolupat diverses reunions per tal d'abordar el tema. Sabater explicava que hi ha hagut diverses reunions amb membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, amb l'Agència Catalana de l'Aigua i amb la Secretaria de Medi Ambient, la qual s'ha mostrat oberta a mediar en el conflicte. Així mateix, Sabater apuntava també a que s'han explorat diverses vies jurídiques i que el Consell d'Alcaldes ha aprovat un pressupost per solventar aquestes despeses.
Bueno, doncs a partir de la moció del juliol, nosaltres, bueno, ens han bellugat bastant, hem tingut reunions amb la gent de la Plataforma de l'Ebre, el Manolo Tomàs i dos membres més que van pujar, vam estar explorant diferents opcions que tenim o possibilitats, no? Ells ens van aconsellar, doncs, bueno, que anéssim més per temes mediambientals, no tant potser per tema de concessions d'aigües. Després vam tindre una reunió a Barcelona amb un bufet d'advocats per explorar, doncs, les possibilitats jurídiques que hi pot haver. Bueno, ja tenim un informe previ, diem, a començar a treballar amb aquest d'allò i un pressupost. I, bueno, això és el que hem exposat avui al ple, o sigui, al Consell d'Alcaldes, i han estat d'acord tots en tirar endavant amb aquest informe i inclús, doncs, amb la seva... fer front, diguéssim, una part al Consell i una part als diferents ajuntaments.
Paral·lelament, en els darrers dies, la Plataforma en Defensa del riu Siurana ha presentat una queixa al síndic de Greuges en la que denuncia el trasbassament de l'aigua del riu Siurana i que el deixa sec bona part de l'any. Oriol Ponti és portaveu de la Plataforma en Defensa del riu Siurana.
Després d'un estiu en què hem fet moltes activitats i hem trobat molt bona acollida en els ens locals, a l'Ajuntament i al Consell Comarcal, hem vist que els tempos de polítics a nivell superior són uns tempos molt més lents, en què hem entrat una mica en la fase de, home, això n'hem de parlar, no acabem de trobar el moment de parlar-ne, no acabem de trobar la manera de concretar, i hem pensat que la queixa als síndics era una bona manera d'establir una mica de pressió als ens superiors.
La queixa al síndic considera que la gestió actual de l'aigua atempta contra els valors que suposa que el riu Siurana estigui inclòs dins de la xarxa Natura 2000, sigui zona d'especial protecció de les aus, a més de formar part del PENC. De fet, consideren que al ser un espai protegit per la legislació es pot estar entrant en una situació de delicte ambiental. És per tot això que des de la Plataforma dubten de la legalitat i la legitimitat del transvasament de Conca, així com del conveni referent al topografo, en el que alguns representants de la Conca renuncien als drets de la Conca sencera en favor de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. Finalment, també posen en dubte el compliment de la llei de transparència tant de l'Agència Catalana de l'Aigua com de la comunitat de regants de Riudecanyes, ja que, segons la Plataforma, en les seves respectives webs donen informacions molt parcials i sovint inintel·ligibles. Respecte a la moció sobre els recursos hídrics de la comarca, cal afegir que fa uns dies va ser presentada per la CUP al Consell Comarcal del Baix Camp i ahir divendres a la Diputació de Tarragona. En ambdues institucions va ser rebutjada. Ponti es mostrava indignat per aquest fet.
En fem una doble lectura. En fem la primera lectura, que és l'èxit d'haver aconseguit la unanimitat al priorat i el grau d'implicació que això representa per tots els pobles i tots els ajuntaments del priorat, i d'això n'estem molt satisfets. Quan anem a la Diputació o quan anem a altres instàncies, els pes dels partits i dels interessos particulars doncs és molt més gran. I nosaltres ho vivim amb certa indignació, perquè, diguem, una comarca petita, una comarca amb pocs habitants i una comarca amb poc pes, amb vots, és molt difícil que tingui el ressò que hauria de tenir altres instàncies. Per això també la queixa al síndic també va per aquí, per donar visibilitat, que és un problema, que a part és un delicte ambiental el que s'està complint. No és una qüestió només de drets d'aigua, que també, sinó que hi ha un delicte ambiental.
El Programa Estratègic de Competitivitat Territorial de la Comarca del Priorat es beneficiarà dels fons FEDER de la Unió Europea. La inversió total és gairebé d'1,5 milions d'euros, dels quals el 50% anirà a càrrec dels fons europeus. Els PECs són iniciatives que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals, amb l'objectiu d'articular projectes per a la transformació econòmica sobre la base de la recerca, la innovació i la col·laboració dels sectors públics i privats. L'objectiu principal que el PEC Priorat es planteja és aprofitar la força integradora, els valors, la qualitat i el valor històric identitari del paisatge del Priorat per vertebrar i potenciar un model sostenible de desenvolupament, basat en el que la Carta del Paisatge anomena l'Eix Bi Natura Patrimoni. Entre els projectes que han estat inclosos en el programa hi ha el desenvolupament d'un banc de terres que permeti la continuïtat del conreu en finques susceptibles d'abandonament. Aquesta iniciativa vol ser una de les principals vies per facilitar que persones que no disposen de terres en propietat o que en volen gestionar un major nombre puguin incorporar-se a l'activitat mitjançant la cessió o traspàs d'aquestes terres per part de propietaris que no treballen la terra o que volen deixar de fer-ho per jubilació o altres motius. Així mateix, altres projectes que rebran finançament estan impulsats i dirigits per Vitec, la DEO Montsant i la DEO Cupriorat. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Festival de gols dels equips prioratins de la tercera catalana. El Falset Esportiu es va imposar en la seva visita al camp de la Floresta per 3-5 gràcies a les dianes de Xavi Lorente, Edgar Olvera, David Terreu, Bujema Bukabza i Mohamed Elaouj. Amb la victòria, els falsetans se situen 11ens a la classificació amb 10 punts. La Unió Esportiva Porrera, per la seva banda, també va golejar el Racing Bonavista per 2-4. Els gols d'Amine Takfa, Adrià Figueredo, Said Amgar i Lluís Civit van servir als porrerans per sumar 3 punts més que els col·loquen 9ens a la taula amb 11 punts. Pel que fa al juvenil del Falset, els nois de la capital del Priorat es van veure superats per la Joventut Bisbalenca, que els va golejar per 2-6. Els falsetans perdien per 0-6 i no va ser fins als darrers 5 minuts del maig quan van poder fer els 2 que només van servir per maquillar el resultat. Els juvenils són ara 13ens amb 3 punts. En futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 4-3 a la pista de la Pobla de Mafumet. Els de Cornudella són ara 6ens amb 4 punts. El partit del Capçanes contra l'Ampolla va quedar ajornat. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset rep aquest diumenge a les 5 al Racing de Bonavista, mentre que el Porrera jugarà a casa avui dissabte contra el Mas Pellicer. Els juvenils del Falset, per la seva banda, visiten avui a 4:15 el Cambrils Unió, i pel que fa als equips de futbol sala, el Priorat Nord rep a la Selva del Camp i el Capçanes visita la pista del Miami Platja. Tots 2 partits avui a les 6. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per les temperatures relativament altes, en un ambient tranquil, sense cap incidència important. I el que ens queda per aquest cap de setmana, per avui dissabte, ens trobem sota la influència d'un pas d'un sistema frontal que ens ha travessat aquesta passada nit amb poca incidència i el que ens ha portat doncs, l'entrada de vents del nord i nord-oest i una baixada de les temperatures que es anirà notant més així com vagin passant les hores i sobretot la propera nit. Per demà torna l'estabilitat, també amb vents moderats de nord i nord-oest, amb temperatures considerablement més baixes i amb una sensació ja de fred a les nits aquí a la nostra comarca. I pels propers dies espera una situació d'estable un parell o 3 dies més, sense cap incidència. I pel que fa a les efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1958, un aiguat afectava la ciutat de Jàtiva amb una quantitat de 370 litres per metre quadrat.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. I els recordem que el proper dimecres no hi haurà butlletí intersetmanal, ja que és festiu. Que vagi bé!